Esports Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins a les 4 en punt de la tarda amb l'actualitat esportiva de la jornada a casa nostra. Una actualitat carregada perquè estem en prèvia de derbi. Demà tenim Barça-Espanyol a l'estadi del Camp Nou amb el Barça apurant opcions a la Lliga i l'Espanyol, que serà demà equip de segona si no guanya el camp del Barça. Al Barça ja tenim llista de convocats, la mateixa que per Villarreal. De Jong encara no entra. Són baixa també Umtiti i Júnior. Sentirem de seguida Quique Setién, que ha parlat en la prèvia d'aquest partit i, entre d'altres coses, ha reivindicat el seu treball i també el nivell de l'equip. Sentirem també el president del club, Josep Maria Bartomeu, que ha estat aquest matí a RAC1 i a Catalunya Ràdio i ha dit, entre d'altres coses, que Quique Setién continuarà, que no està preocupat pel futur de Leo Messi i sobre Neymar, que veu poc probable que aquest estiu es puguin fer grans operacions. I sentirem també el portaveu del club, Josep Vives, que va estar ahir a la nit al partidazo de Cope parlant, entre d'altres coses, i sobretot del tema VAR i dels arbitratges. L'Espanyol s'entrenarà aquesta tarda. No hi haurà aquesta vegada fotografia de tècnics. No està per fotos l'Espanyol en la situació en la que està. Es parla molt a les últimes hores del model de club i en parlarem avui aquí amb Arnau Baquer, que va ser candidat a la presidència de l'Espanyol a les últimes eleccions i que és una persona que viu amb molta implicació la vida de l'Espanyol. Avui arrenca la jornada 35 a primera divisió amb dos bons partits, València-Valladolid a partir de 8:15 i Celta-Atlètic de Madrid a partir de les 10 de la nit. Hi ha tiempo de juego a cope.es i dispositius mòbils. A segona divisió, ahir empat a 0 entre l'Sporting i el Girona. El Girona que va reclamar unes mans dins l'àrea de Javi Fuego, el futbolista de l'Sporting, a la primera part. Un Girona que està cinquè a la classificació, a 5 punts ara de l'ascens directe i 3 per sobre de la línia que marca entrar en promoció d'ascens. En bàsquet, continuen les notícies importants al Barça. Ha renovat Pierre Oriola fins al 2024 i Pau Ribas ha estat presentat aquest matí com a nou jugador del Joventut, de la Penya. I en tennis, el torneig que s'havia de fer a Lleida aquest divendres, dissabte i diumenge, amb algunes de les millors raquetes de casa nostra, organitzat per la Federació Espanyola de Tennis, es trasllada de Lleida a Barcelona, a la Vall d'Hebron. Es mantenen les dates i es manté també la intenció de fer-lo en públic, amb aforament limitat, això sí. Avui comentarem la jugada, el nostre debat amb l'Emilio Pérez de Rozas i el Tomàs Guasch i les preguntes del dia a Esports Cope, les enquestes, com sempre, que us fem arribar via Twitter. En clau Barça, us preguntem avui si us convencen les explicacions del Barça sobre l'auditoria del cas de les xarxes. Si us convencen, només el 8%, no us convencen el 92%. I en clau espanyol, l'Espanyol ha d'estar dirigit des de... Creieu que des de la Xina el 20% i que des de Barcelona el 80%. El Cito Ramírez està al control de so, la Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori, passen 9 minuts de les 3 de la tarda i la pilota ja roda Esports Cope.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Gana la batalla a los piojos con Filbit. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Ser.
Són les 3 i 10 minuts de la tarda. Comencem l'Esports Cope d'avui. A totes les notícies que us acabo d'explicar, afegim una d'última hora. Explica el nostre company, especialista en motor a la cadena Cope, el Carlos Miquel, que Fernando Alonso torna a la Fórmula 1. Serà la temporada 2021. Fernando Alonso torna a la Fórmula 1. pilotarà un Renault. Demà s'anunciarà, demà serà oficial. Notícia d'última hora. Manuel Oliveros, què tal? Molt bona tarda.
Molt bé, gràcies. Bona tarda, Joan.
Estem en vigília de derbi, eh? Demà tenim Barça-Espanyol a l'estadi del Camp Nou, un derbi particular, perquè jugarà amb les circumstàncies que jugarà, com tots els partits últimament, amb el Barça apurant les seves opcions en la lluita pel títol i amb l'Espanyol, que si demà no guanya, serà matemàticament equip de segona.
Sí, és la realitat, no? Si el Barça guanya, es posaria 76 punts. Ara el mateix el Real Madrid està amb 77 punts, de manera que es quedaria un punt només del Real Madrid, però clar, el Madrid jugaria passat demà davant de l'Alavés i, naturalment, com sempre, depèn d'ell mateix, el Real Madrid, i per part de l'Espanyol, esperen un miracle, encara que és pràcticament impossible, perquè pràcticament durant tota la temporada ha estat a l'última posició o en zona de descens.
Ara de seguida escoltarem a Quique Setién. Bartomeu ha dit, bé, sempre es diuen aquestes coses i després passa el que passa, però que continuarà, i ell avui ha reivindicat la seva feina i ha reivindicat també el nivell de l'equip, que ell diu que està jugant millor del que els periodistes i la gent estem dient últimament.
Sí, sí, el fet és que segurament Bartomeu, que va estar present l'altre dia al camp del Villarreal, doncs encara està enlluernat pel que va fer el Barça, però diu que sí, que evoluciona molt bé el Barça, que espera doncs encara el tema de la Lliga i després la Champions i tal, i la pregunta recuda si continuarà o no continuarà aquí que se té, naturalment diu sí, 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 continuarà. Que passa que els entrenadors, i també ho ha dit aquesta resposta, els entrenadors depenen dels resultats i naturalment a partir d'aquí, doncs, el que dèiem l'altre dia, no?, després de la reunió que van estar 6 persones de la Junta Directiva i executius de la Secretaria Tècnica amb Quique Setién. Quique, estamos contigo. Però això no és vitalici. Estamos contigo significa que estamos contigo. A lo millor passat demà no estan amb ell, però avui ha volgut deixar clar que en principi continuarà la pròxima temporada i naturalment cal recordar que té contracte fins al 2022 amb una clàusula de sortida, segons quin sigui el president i segons com estigui la situació, a partir del 2021, que és quan es faran les eleccions a l'estiu de l'any que ve a la presidència del Barça.
És veritat que el Barça va fer un bon partit davant del Villarreal, a veure si demà és capaç de donar-li continuació a això a l'equip. I sembla que Quique Setién pot haver trobat la fórmula també perquè el trident amb Griezmann, amb Luis Suárez i amb Leo Messi funcioni.
Sí, 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 és una fórmula que va funcionar l'altre dia, però el millor és que és un tema molt, molt còmode, és a dir, el Villarreal no és l'Atlético de Madrid, per exemple, no és el Getafe, juga d'una altra manera i, per tant, doncs, naturalment es va adaptar molt bé aquest dibuix, aquest esquema, la posició de mitja punta d'Antoine Griezmann, la qual cosa no significa que davant d'altres partits a Valladolid repeteixi aquesta història, perquè cada partit i cada rival és absolutament diferent per Quique Setién.
Tenim a l'Helena Condis. Helena, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda, Joan.
Bona tarda. El Barça que ha treballat aquest matí, ara sentirem a Quique Setién, que ha deixat algunes reflexions interessants, però abans, les novetats esportives, que tenim llista de convocats i encara no entra De Jong.
Continua de baixa, tot i que avui ja ha entrenat amb el grup, tampoc està disponible per lesió júnior, amb molèsties al maluc, ni un Titi, que segueix un tractament conservador pels problemes al genoll esquerre. Completen la convocatòria a 8 futbolistes del Barça.
Doncs sentim aquí que Setién, si et sembla, Helena, que ha parlat de tot una mica i ha deixat titulars interessants, parlant del seu futur, del Bar, de la Lliga.
Sí, Bartomeu ha assegurat en diverses entrevistes que Setién té el lloc assegurat la propera temporada. El tècnic evita ser tan contundent quan se li ha preguntat pel seu futur, però deixa clar que des del club li han fet saber que estan contents amb la seva feina i defensa que les coses no han canviat per la golejada de Villarreal.
Tampoco tenía antes de este partido la sensación de que las cosas podían cambiar, ¿no? Ya tengo superado desde hace tiempo estos momentos que vive el fútbol, el circo en el que estamos metidos, que me limito a hacer mi trabajo y la constancia que yo tengo del club es que están contentos con el trabajo que hacemos, nosotros en bastante medida también. Y esto es lo que me he centrado. Ya sabemos a lo que estamos acostumbrados, pero yo no vivo al día. Trato de ver las cosas con un poco más de perspectiva.
No vivo al día, deia Setién. En aquest sentit he reivindicat, això sí, un dia més, a una roda de premsa més, la seva feina, andar inclòs a la premsa. Ha insistit en que hi ha moltes coses darrere d'un bon partit que nosaltres, els periodistes, no veiem perquè simplement ens basem en els resultats a l'hora de jutjar el joc de l'equip i la seva continuïtat.
Yo creo que hemos hecho muchísimas cosas bien, lo recalco porque sé que vosotros nada más os manejáis por el resultado, quizá con eso os vale para decidir si un entrenador debe seguir o no debe seguir, o está cuestionado o no está cuestionado. Este es el circo, lo entiendo, lo acepto, pero no me convencéis en cuanto a que el equipo ha estado mal. Y partidos como con la continuidad que hemos tenido en Villarreal, seguramente no los hemos tenido, pero partidos que hemos hecho las cosas muy bien, sí que los hemos tenido, en muchas cosas.
Setién ha tornat a reforçar la tesi de Bartomeu, que es queixa que el Bar no és equànim i sempre afavoreix el mateix equip. El tècnic adverteix que la diferència de criteri en les últimes jornades està generant molta confusió i molta desconfiança i demana que s'unifiqui.
La realidad es que hay situaciones que a todos nos extrañan en cuanto a la utilización de este instrumento que tenemos, ¿no? Que es algunas acciones concretas, que unas la misma acción, que unas veces se vaya a ver y otras que no. Al final tenemos una herramienta extraordinaria, pero creo que no se está utilizando de la mejor manera, o de manera unificada, mejor dicho, ¿no? Creo que habría que ponerse de acuerdo en aclarar todo esto, porque esto muchas veces te desconcierta, ¿no?
Setién resisteix a tirar la tovallola en Lliga, tot i que el vestidor assumeixen que serà quasi impossible que el Madrid es deixi punts en aquestes quatre jornades finals. La reacció de l'equip possiblement arriba tard, però el tècnic el consola que serveixi per afrontar la Champions amb les millors condicions possibles.
Claro que podemos ganarla, porque la realidad lo demuestra, ¿no? Las matemáticas también. Es verdad que no es fácil, pero hay que guardar la esperanza hasta el último día. Y más ya casi ni pensar en lo que puede hacer el rival, sino en lo que tenemos que hacer nosotros, que es ganar todos los partidos, dejar buenas sensaciones, ver que haya una progresión en las cosas que estamos haciendo, y si no es en esta competición, pues que pueda ser y que todo lo que hagamos nos valga para la siguiente, que también es realmente importante, ¿no?
Demà, si el Barça guanya, l'Espanyol serà equip de segona divisió. Setién defuig d'aquest titular.
Bueno, yo creo que no es el Barcelona, en caso de que gane, el que va a mandar a segunda división al Español. Esto es un proceso de mucho tiempo que puede, en caso de derrota o de empate, puede descender de categoría, pero no sería en ningún caso el Barcelona el que da la puntilla. Yo creo que es, bueno, la puntilla igual sí, pero vamos, esto es una consecuencia de seguramente un proceso durante todo el año que ahora llega a su fin y que se dan las circunstancias que se dan, ¿no?
Noms propis. De Jong avui ha participat en l'entrenament, tot i que ha estat una sessió de baixa intensitat, evoluciona bé de la seva lesió. Setién no el descarta dissabte a Valladolid, si les seves sensacions continuen sent bones. Arturo Vidal ha tornat a rebre els elogis del tècnic, el veu com una peça fonamental per l'equip, diu que és una sort tenir futbolistes com ell, amb aquest entusiasme, compromís i treball encomiable. I d'Artur, que no ha tornat a jugar des que ha signat per la Juve, admet que la seva situació ha canviat, que no és la d'abans, tot i que entrena amb moltes ganes.
Em temo, Condis, escoltant aquí que Setién, que Artur, em sembla que el veurem en el que resta de temporada bastant poc, pel que ha dit Setién.
Et temps bé, Jo crec que Artur ja no el tornarem a veure, perquè segurament Setién, tot i que el veu entrenar bé, pensa que té el cap més en un altre equip, ja en un nou futur, que en el Barça. I a més, Setién l'ha convençut també Riqui Puig amb les seves últimes actuacions. Per tant, ha recuperat un migcampista. I no oblidis que a Villarreal va apostar per Sergi Roberto, també a l'interior esquerra, i avui ha tornat a destacar que va ser un dels millors del partit i que va estar molt, molt bé en aquesta posició. El va convèncer moltíssim Sergi Roberto. Per tant, Artur té molts migcampistes per davant. Ja no parlo ni de Busquets ni d'Arturo Vidal, que són fixes. També Rakitic ha guanyat molts minuts des que ha arribat el nou tècnic. A més, Riqui Puig tindrà continuïtat. Sergi Roberto segurament tornarà a la seva posició natural. Per tant, Artur, jo l'he dit, uns dies, uns partits complicats tant en Lliga com en Champions per poder tornar a tenir minuts en el Barça.
Molt bé. Condis, gràcies per la informació. Que vagi molt bé.
Adéu, bona tarda.
Helena Condis amb l'última hora del Barça i les declaracions més destacades a la roda de premsa d'aquest matí del tècnic Quique Setién, del tècnic al president. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
El president del Barça, Josep Maria Bartomeu, que ha estat aquest matí a Recull a Catalunya Ràdio i ha parlat, entre d'altres coses, del futur de l'home a qui acabem de sentir, de Setién.
Es reafirma en el missatge que vol transmetre el club des de la visita que comentava abans, de part de la directiva i dels executius, el passat dilluns 29 de juny a la tarda, al domicili de Quique Setién. Bartomeu dona per fet que el de Cantàbria serà l'entrenador del Barça la propera temporada, però sempre amb condicionants.
Clar, jo ho entenc, que em diran, no puc garantir-li que Setién continuï la pròxima temporada perquè no, de fet, té contracte encara un altre any, sí. Per tant, si pot continuar...
Continuarà, evidentment.
A veure, els entrenadors, tots estem sotmesos sempre a resultats, però en aquell moment jo estic prou content de l'evolució que està fent l'equip, tot i els empats, i estem treballant moltíssim. Els últims dos partits ja s'ha vist una mica més ja una imatge, un equip ja amb aquest caràcter del Setién, aquesta persona que ell ha posat, i espero que segueixi així, perquè si la Lliga no la guanyem, després comença la Champions el mes d'agost.
Per tant, Setién diu que continuarà la pròxima temporada, encara que no guanyi la Champions?
A veure, primer hem d'intentar guanyar la Lliga, en partits, i després intentarem guanyar la Champions.
Bartomeu està content amb l'impuls que ha donat Setién a l'equip, però amb aquests condicionants finals que dèiem abans.
Això del futur de Setién, de futures operacions de mercat, per exemple, del cas Neymar, ha deixat, Víctor, la porta bastant tancada que es pugui fer aquest estiu una operació d'aquesta magnitud, no?
Sí, ha tornat a sortir el nom de Neymar. És habitual cada vegada que s'apropa la finestra de traspassos des que el brasiler va sortir de Barcelona al 2017. I la diferència respecte, per exemple, de l'any passat, com deies, és que aquesta vegada Bartomeu reconeix que serà molt complicat abordar una operació d'aquest estil, com seria la tornada de Neymar al Barça, per la situació econòmica de tots els equips després de la pandèmia.
En aquests moments és poc probable que passi una operació d'aquesta envergadura?
Jo crec que és poc probable perquè la situació econòmica de tots els grans clubs d'Europa és complicada, és difícil, i aquí tothom ara està mirant molt de quina manera reestructurar i adequar els clubs a la nova situació d'ingressos.
Per cert, també ha parlat a Bartomeu d'un altre nom que surt a les travesses, Lautaro Martínez, del que el president del Barça diu que no li preocupa que acabés aquesta mitjanit la seva clàusula. Ve a dir que només es podria fer un traspàs com el de Lautaro amb un intercanvi de l'estil de Pjanic i Artur, i sobre la renovació de Leo Messi, des del club continuen dient que no està aturada i el president assegura que terminarà la seva carrera al Barça. També Bartomeu ha dit que té moltes ganes de veure Trincao i a Pedri l'any vinent amb la samarreta del Barça.
Tenen molt bona pinta aquests futbolistes. Víctor, i sobre el tema del VAR, ja Bartomeu va dir el que va dir a Villarreal. Recuperem el que ens va dir ahir al partidazo de Cope del tema el portaveu del club, Josep Vives.
Josep Vives, que va reafirmar les paraules de Bartomeu a la Ceràmica, continua dient que són molt elegants. Això sí, va baixar el to respecte al que va dir el president a la llotja de la Ceràmica.
¿El Madrid es líder gracias a los árbitros?
No.
¿Hay una campaña arbitral en contra del Barça?
No.
¿Considerarán un escándalo que el Madrid gane esta liga?
No. Entendemos que últimamente los criterios de aplicación del VAR no son aplicados de manera ecuánime y en este caso está favoreciendo especialmente a un equipo que es el Real Madrid, y el Barça no puede pensar ni sospechar nunca que una competición pueda estar adulterada porque no lo está.
Està d'acord amb les paraules de Bartomeu, però té cura amb les seves declaracions per no afirmar en res que, com el que va fer, per exemple, Bartomeu respecte al Madrid.
Un Josep Vives que ha estat el responsable a les últimes hores, juntament amb el responsable dels serveis jurídics del club, Román Gómez Ponti, d'explicar les conclusions de l'auditoria de les xarxes socials, que bàsicament, Víctor, quines són aquestes conclusions?
Doncs que Bartomeu i la directiva estaven al cas d'aquestes contractacions, que s'han fragmentat les partides de diners destinades a les empreses de monitoreig, que no hi ha corrupció en aquests contractes, que s'ha pagat els preus que marquen el mercat, aquest milió d'euros està dins del que marca el mercat, i que no s'ha difamat el planter a les xarxes socials. Aquestes són les principals conclusions, però ens queden alguns dubtes, com què passarà amb la mà dreta del president Jaume Masferrer, d'aquí ja. Vam avançar la cadena Copec, que ha cobrat i segueix cobrant després d'apartar-lo de la seva feina, i també si algun dia mostraran als socis l'auditoria i quan ha costat aquest informe de Price.
I amb aquestes conclusions, quines decisions es prenen de moment?
El primer, parlar amb les empreses contractades per realitzar les tasques de monitoreig. Volen aclarir quina part dels treballs no s'han acabat i, si no s'acabaran en els propers dies, volen que tornin els diners al club per aquests contractes. També explicaven que, com a nova mesura, el director executiu del club, Òscar Grau, redactarà un document per evitar que torni a passar un escàndol així i crear un protocol per evitar també que es vulnerin els controls interns del club.
Víctor, gràcies.
A vosaltres.
Jo d'aquest tema, Oli, després segurament en parlarem més al debat, però continuo sense entendre per què es fracciona el pagament i em crida molt l'atenció el tema del Jaume Masferrer. Vull dir, si ell no ha fet res mal fet, per què se l'aparta de les seves funcions? És més, ha dit Bartomeu, ell ho va demanar, l'aparten sí. I a més continua cobrant.
Sí, va demanar, no vull treballar, no vull ser assessor de la presidència i tal, però continua cobrant, sí. I això no s'entén. I el fraccionar el tema dels contractes és senzillament per no passar per junta directiva, com es fa també en política. Sí.
3:26, pausa i parlem de l'Espanyol.
Lo que tardas en beberte una bebida bien fresquita, con sus hielos, cuando estás en pleno verano y a 40 grados a la sombra, es lo mismo que van a durar las últimas unidades de IKEA. Ven a nuestra tienda o compra online antes de que desaparezcan y disfruta de lo apetecibles que son nuestros descuentos. Más en IKEA.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor... Si quieres sabor, licores El Afilador.
It's summertime!
3:27, parlem de l'Espanyol Esports Cope. Quique Iglesias, bona tarda.
Què dius, Bayoli? Bona tarda.
Bona tarda. L'equip treballa aquesta tarda, no?
Sí, senyor, no sabem encara l'hora perquè l'Espanyol tampoc ho posa fàcil. Jo penso que doncs, és prudent que l'Espanyol s'entreni en tranquil·litat aquesta tarda. Ja veurem si a Sant Adrià o a Cornellà. Després roda de premsa de Rufete, li queden 8 rodes de premsa. Avui serà la primera. Sense Caleri demà, cal recordar, sancionat. Sense foto de tècnics, eh? Ahir el Barça va trucar a l'Espanyol per veure si es posaven d'acord entre Setién i Rufete. Finalment, Rufete doncs, no tenia l'agenda per moltes fotografies. Em sembla inclús prudent i acertat que no es faci la fotografia.
No està l'Horno para bollos, no?
No està l'Horno para bollos, no. I és millor, tot i que seria una fotografia històrica. Però bé, que Rufete es guardi les fotos pel futur. En fi, que demà al Camp Nou l'Espanyol, no només perdent, empatant, també se'n va a segona divisió, i si no se'n va a segona divisió dimecres, se n'anirà dijous. Així que la qüestió és treballar pel futur. Hi ha molts noms d'entrenadors sobre la taula, eh? Ja portem dies parlant de Pacheta i de més. L'últim que em diuen fa una estona, potser és perquè va coincidir amb Rufete al València, Pipo Baraja, avui actualment entrenador del Tenerife, a segona divisió, apuntarà a la llista.
Molt bé, doncs l'apunto. Incorporem a l'antena d'Esports Cope per parlar de la situació de l'Espanyol, del derbi de demà, del model de club a l'Espanyol, que es parla molt d'això a les últimes hores, a l'Arnau Baquer, que com sabeu va ser candidat a la presidència de l'Espanyol. Arnau, hola, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Què tal, com estàs? Com estem d'ànims?
Doncs, bueno, aquí intentant fer el que es pot, perquè la veritat és que la depressió és gran.
Sí, sí. Escolta, i el futur... De l'entitat, com el veus? Que es parla molt a les últimes hores i m'interessa la teva opinió sobre el model de futur per governar, per dirigir l'Espanyol. Quin ha de ser, per on han d'anar els trets segons el teu criteri?
Bé, aquí hem de diferenciar una mica la part econòmica, que és cert que ara ens agafen aquest descens doncs, amb l'economia bastant sanejada, doncs, amb la millor economia segurament dels darrers 30 anys. Si això ens hagués agafat doncs, fa segurament 5-6 temporades, això hauria estat un drama que hagués fet trontollar els ciments de l'entitat, no? Segurament. Això és una cosa. Després, en quant al model de club, jo he comentat algunes vegades i coincideixo una opinió majoritària, crec que el model és clarament fallit. És un model fallit que ja es veu que no funciona, i no és que no funcioni d'ara, sinó que ja no ve funcionant darrerament, no? En els darrers anys, per molt que l'any passat s'assolís aquella classificació final per l'Europa League. Crec que el model que ha instal·lat el president Chen no funciona, amb aquesta presa de decisions a 10.000 quilòmetres, sense persones representatives de l'Espanyol que prenguin decisions aquí o que ajudin el dia a dia. Em sembla un model molt, molt allunyat del soci i que necessita un canvi radical.
Clar, aquí el problema, Arnau, és que fan falta els diners de Chen,
Exacte.
I si ell posa els diners, evidentment està en el seu dret de prendre les decisions que determini, però és veritat que segurament a nivell de gestió estaria millor que el club es governés des de més a prop, des d'aquí, des de Barcelona, des de Catalunya, per gent que tingués un més gran coneixement del que és l'espanyol i l'espanyolisme. No? S'haurien d'intentar conjuntar aquestes dues coses.
Sí, aquí està una mica el drama de l'espanyol, no? I més enllà d'aquest cinquè descens que es consumarà, com bé diu el Quique, doncs desgraciadament es consumarà aquesta setmana. Vull dir, jo espero que no sigui demà, i si és dijous, doncs mira, què hi farem? El descens serà el descens. El tema va més enllà. El tema va en que tenim un propietari que pràcticament el 100% de l'espanyol, que pot fer i desfer com vulgui, que la resta de socis i accionistes estem absolutament relegats a una opinió que no té cap tipus de valor per la propietat, i per tant, doncs, ells fan i desfan com creuen. Ara, jo crec que el model realment, repeteixo, que aquest no és un model realment erroni. Ja s'ha vist. Vull dir, aquí no hi ha persones representatives que puguin assessorar una miqueta el president. Tenim només a Carlos García Pont, i que em sembla que està en un paper ara mateix, doncs, que està una miqueta a la corda fluixa, perquè hi ha hagut alguns esdeveniments, doncs, com per exemple la destitució del Pito Velardo, que l'ha fet una miqueta a contrapeu. Vaja, jo crec que Vistelchina ha tornat una mica els orígens de l'espanyol, buscar-se almenys 4 o 5 persones representatives potents de l'espanyol, que les hi ha en tots els sectors, posar-les al Consell, posar-les al dia a dia, i si vols seguir sent el propietari i el president des de la distància, doncs que ho sigui, però almenys posar 4 o 5 persones. Com a mínim veig aquest pas com a parxe, La resta, doncs ja et dic, jo crec que l'espanyol, a mi m'agradaria que hi hagués, però és una opció molt, molt complicada, i m'agradaria que l'espanyol ja canviés de mans i passés un altre cop a l'espanyolisme, però això ara mateix és una quimera.
I qui ha de convèncer el president?
Ah, aquí està el tema. L'únic que té accés al president és el senyor Mau, que és el conseller que parla castellà, català i xinès, i l'únic que té una miqueta d'accés, entenc jo, que és Daniel Sánchez Llibre, que és qui li va vendre les accions, i em sembla que és l'únic que manté una miqueta de contacte. Per tant, les opcions són molt poquetes i poc variades.
Arnau, si l'Espanyol aquesta temporada hagués aconseguit acabar el 17è de la Lliga, és a dir, salvant la categoria, també seria un projecte fallit per tu?
Per mi sí, Quique, per mi sí. Per mi sí, Quique, perquè aquest any s'ajunten moltes coses. Tenim l'Espanyol més car de la nostra història, o la major inversió de la nostra història. Han passat 4 entrenadors. Jo crec que això no es pot resumir en si haguessin fet la del gol de Coro, no? Vull dir, estem equiparant el tema del gol de Coromines, doncs, que va salvar, per exemple, un descens el 2006. Jo crec que aquí el model seguiria sent fallit, Quique. Però, bueno, escolta, que això són opinions. Hi haurà qui pensarà diferent de jo. Jo no tinc més que una opinió de soci accionista. I ja està, jo crec que l'Espanyol necessita canvis importants en l'estructura tècnica i en l'estructura, diguéssim, general, no?
Tu saps que Rufete seguirà i serà
sí,
el que faci
sí,
el projecte,
sí, sí,
eh?
Sí,
què et
sí,
sembla?
Sí. Ho tinc assumit. A mi no m'agrada, honestament, a mi no m'agrada aquesta opció. I no és perquè tingui res en contra de Rufete, però crec que si ara haguéssim d'assenyalar segurament a 2 o 3 persones com a responsables màxims del que succeeix, i havent-hi molts responsables de tot això, ell apareixeria en totes les fotos. I a mi em sembla que l'Espanyol, precisament, amb aquest petit drama que viurem baixant a segona divisió, necessita un canvi dràstic, i crec que s'ha de deslligar totes aquelles persones que tant al camp com als despatxos han portat l'Espanyol a la segona divisió.
Escoltava ahir el Dearo, que sí, deia que aquest programa que doncs Collet seria l'home ideal per ell per tornar a ser president, i que el president actual, Chen, escoltés a Dani. Home, jo voldria recordar que el que va portar Chen, el que va portar va ser Dani. És a dir, això tampoc... És a dir, Chen no va sortir del metro, no el vam trobar al metro, als ferrocarrils de la Generalitat de Cornellà, eh?
Però ara Dani li ha de compensar de que canviï, no?
Bueno, és que la situació és perversa.
Tu creus que ho farà el Dani?
Difícilment. Jo, com diu el Quique, Chen arriba perquè la situació de l'Espanyol és econòmicament catastròfica, i paradoxalment, esportivament, més positiva que ara, no? Però econòmicament és una situació de límit. Per tant, arriba Chen es fa tot el poder, i ara l'única persona que té accés directe dins d'aquest búnquer, que és la Junta de l'Espanyol, doncs és Dani. És una situació paradoxal, no? Vull dir, és una situació una mica de còmic, de llibre. Mm. Però bueno, és complicat entrar en la mentalitat xinesa, és complicat entrar amb els pensaments de Mr. Chen, i és complicat dir-li a una persona que té el 99,65% de l'Espanyol el que ha de fer, no?
A veure... Si realment, Batllori, Oliveros, Baquer, si el Dani va convèncer a Chen que li pagués 80 € per acció,
sí,
d'un club en fallida que les accions valen 0, és capaç
pot convèncer de qualsevol cosa.
Pot convèncer de qualsevol cosa.
És probable, Quique. Passa que no sabem si aquesta relació 4 anys més tard s'ha deteriorat, si ell s'ha donat compte que precisament l'haver-me convençut per 80 euros l'acció l'ha fet un gol per tot l'escaire que li va colar, no ho sabem. Això vull dir...
I el president no... és capaç de fer un pas al costat o no?
Ho veig difícil. Ho veig difícil perquè a mi el que m'ha transmès, i el Quique ho sabrà molt millor que jo perquè està en contacte molt més directe, no, amb directius, etcètera, però jo en Juntes l'he vist una persona molt hermètica. Una persona molt hermètica que crec que en 4 anys ha après molt poquet de l'espanyol.
Sí, molt poquet. I ha sabut...
Per això dic, si serà capaç de dir me'n vaig.
No, home, no. Com vols que se'n vagi si ha posat 200 milions? L'any passat, el 2019, va rebutjar una oferta de compra de l'espanyol per 220 milions, quan les coses anaven estupendament bé. Veurem què passa ara.
Arnau, demà derbi a l'estadi del Camp Nou. Bé, el futbol té aquests girs i aquestes coses, no? L'Espanyol se'n pot anar segona al camp del Barça. Entenc que és una cosa que fa que els pericos fa particularment mal.
Fa molt de mal. Tot i que la gent ja ho tingui assumit, perquè el descens no és una cosa d'aquest passat diumenge. El descens és una cosa que es ve païnt segurament des del dia del Llevant. Tota la temporada s'ha tallat atent, però el dia del Llevant i després la derrota al camp del Betis, jo crec que van escenificar ja una miqueta que l'equip estava mort, no? amb el successiu canvi d'entrenador i posar-se a fer la banqueta. Això sí, baixar al Camp Nou és especialment dur. Per això jo crec que també ha vingut molt l'emprenyament de la gent amb el partit amb el Leganés, no? Perquè haver guanyat el Leganés segurament hagués estat allargar l'agonia, però hagués evitat que matemàticament baixessis al Camp Nou. I home... Algo, no? Que diuen.
Com a mínim serà sense públic, Arnau, que això
bueno, sí,
atenua una mica el tema, perquè...
Sí, és allò que diu, Dios aprieta però no ahoga, no?
Sí.
Exacte, sí, com a mínim serà sense públic, perquè si no seria el ridícul més històric que es podia recordar, però bueno, llàstima que, no, que els cinemes no estan oberts, no? Perquè demà seria un bon dia per anar al cinema per la nit i...
És una bona pregunta per demà, va, Llori.
No, pots anar al cine, eh? Els cines estan oberts, el que passa que, bueno, aforaments limitats i tal, limitats, però s'hi pot anar. Sí, sí, al cine, al teatre, tal.
Doncs mira, Vallori, m'has donat una bona idea. Igual de l'home escapa al cine encara que sigui sol.
Mira't la cartellera. Arnau Baquer, gràcies per estar a Esports Cope. Fins una altra,
una abraçada.
Quique, alguna cosa més?
Una abraçada forta,
una altra per tu. 3:37, pausa i debat.
Ja és aquí la tercera edició del campus de futbol Mundo Deportivo, amb la coordinació de MIG Sports, organitzadors del MIG Futbol. Del 27 al 31 de juliol a Barcelona, per jugadors i jugadores de 6 a 16 anys i amb totes les mesures de protecció contra la Covid-19. Apunta't ja al web mundodeportivofutcamp.com amb el patrocini d'Agbar i la col·laboració de Danone i la Federació Catalana de Futbol. Campus Mundo Deportivo. Passió pel futbol.
Arriba el derbi i es juguen 3 punts per l'orgull. El Barça per si punxa el Madrid. L'Espanyol per si hi ha un miracle.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego. Amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dimecres, des del Camp Nou, Barça-Espanyol.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Quica Iglesias, Josep Maria Minguella, Pichi Alonso, Tomás Guas.
COPE, estàs informat.
Vinga, anem al debat amb l'Oliveros, amb l'Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, bona tarda.
¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Y amb el Tomás Guas. ¿Qué tal, Tomás? Sí, Tomás.
Hola.
Hola, bona tarda.
Que bona tarda. Que vosaltres, bé?
Ja que estem parlant del Barça, parlant de l'Espanyol, no sé si has sentit a l'Arnau Baquer, i parlant d'aquest, entre d'altres coses, d'aquest derbi que tenim demà, que en fi, per l'Espanyol és dramàtic, clar.
Hombre, serà el més desequilibrat de sempre, no? Des de fa molts anys és un miniderbi, perquè la cosa ve com ve, però ara, pues, realment, els últims... aquesta tornada de l'Espanyol, que va haver-hi aquest moment de repunte amb l'Alavés i l'empat a Getafe, però després les aguas han vuelto malament a su cauce, no? Pues sembla que això, bueno, l'altre dia leia, no sé si era el Bernardo, l'economista, que diu firmo un 2-0, ja no vamos, tal qual, no? La cosa, pues, realment no pinta gens bé, vaja.
Sí, sí. ¿Y qué giros tiene el fútbol, Emilio? Porque los pericos dirán, tiene que ser precisamente en el Camp Nou donde se pueda consumar el descenso, ¿no?
Bueno, sí. A ver, como íbamos pensando durante toda la temporada en un sitio u otro, con un entrenador u otro, con un director técnico u otro, con una alineación u otra, se iba a producir, ¿no? Ha sido... parecía realmente increíble que el Español pudiera no solo descender, sino tengo entendido que de los 4 o 5 descensos el peor de todos, si acaba último, ¿no? O sea, una cosa realmente bastante esperpéntica, con un estadio nuevo que todavía se está pagando, con un dueño que parece ser chino y rico, con, no sé, es toda una situación realmente increíble, sí, ciertamente increíble.
Parlàvem del model de l'Espanyol, Tomàs, cap a on ha d'anar?
Sí, però escolta una cosa, abans del model que tot això venim parlant, jo recordo, perquè un ja té uns anys, que diuen, vendremos el campo de la chatarra. 3.000 milions de pesetes i pagaremos la deuda i seremos grandes. És una estafa absoluta i ja no és el senyor xinès que toca ara. Tota la nostra societat civil catalana espanyolista ha sigut una desgràcia absoluta pel club. Absolutament desastrós. I llavors això acaba com ha acabat ara. Però és que a mi el que més m'acollona, que ahir, quan tampoc tens gaire coses que fer, vaig veure Zaragoza, Rayo Vallecano. Segona divisió, aquest moment, Cádiz 66, anem a suposar que estigui a dalt, no? Del Huesca 61, fase de, o sigui, posició d'ascens. El Fuenlabrada, que és el desè, hi ha 10 punts, I el playoff hi ha 5, hi ha 4, perdona'm. Del desè, l'Elche, que és el sisè, hi ha 4 punts de diferència.
Però és una batalla segona, és una batalla tremenda.
Rayo Vallecano 30 i 53, Tenerife 53, Alcocó 53, Elche 55, Girona 56. Vas a un merder,
sí.
Apoteosi, que clar, escolti, tant de bo, les altres 4...
Es evidente, es evidente que o subes el año siguiente o pasas un calvario de años, porque el año siguiente todavía tienes algo de dinero, ¿me entiendes? Pero es vital, desde luego, subir el año siguiente, eso está clarísimo.
No, además que tú ves jugar aquests equips y tú dius, escolta'm una cosa, el Cádiz es pitjor que 4 o 5 equips de primera, pues a mí sembla que no. El Huesca, tú ves jugar el Huesca juga molt bé i palma molt, perquè està segon perdent 13 partits, el qual et demostra la gran collonada que és aquesta categoria. Perquè, escolti, vostè té una posició d'ascenso. Si repeteixen els resultats, és primera divisió. 13 derrotes. I dius, collo...
No, és molt difícil. Molt difícil. La segona és una molt categoria difícil. Molt complicada.
Però aparte de ser difícil, que és, evidentment, ves el teletexto i ves les possibilitats d'un i d'altre, des del punt de vista de l'Espanyol, Tomàs, tu ves que hi ha esperances... Es decir, bueno, aunque sea difícil, veo que hay fundamentos ahí para subir. Pero es que habla la afición, hablan las peñas, habla todo el mundo y dice, esto es ingobernable. Desde China.
Bueno, pero hijo mío, es que eso que te estoy diciendo, Manolo, este club se puso a la venta, habían dos posibilidades, un señor chino y unos señores que llaman genética perica, con un pedigrí españolista, empresario, gente de bien. No quisieron. El señor Dani Sánchez libre. Coño, que hay que decirlo todo. Prefiero los otros. Mire usted, yo recuerdo el Dios tenga en su gloria a Jaume Llaurado. Un día comiendo, dice, vaig a comprar el Lleida. Había volgut ser president del Barça, no l'havia arribat, dic, vaig a comprar el Lleida. I jo li vaig dir, i tu portaràs un club a 150 quilòmetres? Sí, perquè posaré un president. Va sortir el Lleida amb globo i a darrere el pobre Llaurado. Però per això posa-li a vostè primera divisió espanyola, amb el que és, i Xina. Collons, és que aquest home, clar, és el culpable, escolti, és el president.
Però, bueno, podemos, de verdad, podemos volver a, iba a decir el discurso, no, sino a la reflexión que hemos hecho muchas veces y que ahora, con esta situación del Español, se vuelve a producir. ¿Qué es? Esto del fútbol es idéntico a la política. Idéntico. Es decir, si tú analizas el nivel de los políticos que tenemos, es para echarse a llorar.
Te acojonas.
Pero en Cataluña y en Madrid. O sea, es decir, ¿cómo es posible, de verdad, en serio, cómo es
incluso
posible,
en Norteamérica,
¿eh? No, pero Manu, ¿cómo es posible que en un país como el nuestro, ¿vale?, donde hay auténticos cerebros en todas las especialidades, donde la gente es culta, es inteligente, empresarios de la leche, increíble.
Pues Emilio, porque está la política tan desprestigiada que esta gente ya no quiere meterse.
Bueno, pero Juan, estoy hablando de la política y del fútbol. ¿Cómo es posible que el Barça tenga el presidente y los directivos que tiene y el Español tenga los propietarios y los directivos y los ejecutivos que tiene? O sea, es decir, dime, o sea, yo esto lo he hablado con Tomás muchas veces porque Tomás sabe mucho de esta historia, pero la florinata de la sociedad civil catalana es del Español.
No, y otra cosa, Miri,
o sea,
tú puedes decir,
pero todo el mundo se desentiende. ¿Por qué? Porque el fútbol da mucho miedo, caray.
Sí, no, y además hay otra cosa que tú dices, oiga, mire usted, hay un momento, hay una carrera y aquí tengo delante una vida deportiva del año no sé cuánto, el Español 6, Barça 0. Bueno, pasan los años, coño, el Barça pega un tirón para arriba tremendo y el Español se queda. Bueno, está bien, bueno, está pasado y ya está. Ahora, mire usted, en 20 equipos de primera división, un equipo de Barcelona, Cornellà, el Prat es igual, un equipo de Barcelona, tiene que estar hoy el primero, coño.
Claro, sí, sí.
Claro, claro. Entonces tú, oiga,
me habría dado esa primera, Tomás.
¿Cómo? Claro, claro.
Haciendo las cosas mal.
Claro, haciendo las cosas mal. Es lo que digo al Joan. Tú es que tú vas al Joan, Dios, cuéntame una cosa. ¿Qué coño saben a Madrid que nosotros no sabemos? Perquè això fue en Labrada. L'havies escoltat alguna vegada a la teva vida, tu?
No, no.
Un any va aparèixer el Leganés. Bueno, el Rayo, sí, home, el Rayo, un equip de tota la vida, tal, Getafe, jo recordo haver...
Majadahonda,
Al cap del Sant Andreu. El Rayo Majadahonda. Dius, escolti'm una cosa, nosaltres tenim el Girona perquè van venir els Guardioles i el Roures i no sé qui més. Si no, cap a Girona, que és, és la millor terra del món, que no els interessa aquesta conya. Van a esquiar o van a la Costa Brava.
Tal qual.
Tal qual. Jo recordo la Casballo. No, serem un tio cachondo que deia el club de la Catalunya Nord i la Sud. Escolti, va acabar com va acabar, però no els interessa, coño. Llavors diu, escolti, hi ha el resto. Jo vaig viure el Nàstic, pobret, que va estar un any, el pobre Lleida també, que diu, a veure si s'ha...
És el mismo que el Mallorca.
Claro,
el
passa
Mallorca.
El primer any, igual.
Pas... Un tio de Houston, que le da igual todo, macho.
Claro, pues llavors, escolti'm una cosa, a Barcelona, vale, no, ja no Catalunya, perquè, escolti, jo tinc la teoria que la Tortosa a Puigcerdà no tenen res a veure. Bueno, hi ha gustos diferents. Però, escolti, un equip de Barcelona, ciutat, des del 10 primers, anar un any a la UEFA, un any s'adorm al fot a la Champions, Festa Major,
tal
un altre...
Qual,
cada... Sis
qual.
Vegades acaba novè, bueno, doncs pues, està bé.
Però, escolti,
aquesta conya, però jo crec que és un desconeixement, que diu l'Emilio amb tota raó, una manca de coneixement de l'Emetier, que diuen els francesos, acollonant, perquè això no és possible. Perquè no és una cosa que diguis m'ha vingut malament, m'he fotut a la UEFA i ha arribat a la final, a l'equip mort... Bueno, clar, pot passar una vegada. És que això és una davallada contínua i que no sé quin remei té.
¿Tú crees que el chino podría vender el Español ya a qué precio?
Ojo, pero claro, ha puesto mucho dinero este señor, ¿eh?
Sí.
Claro, es que todo esto, Manolo... Claro.
No, y después, Manu...
El señor está salvado, ¿eh? O sea,
pero,
tengamos
Manu,
en cuenta eso,
que...
¿eh?
Manu, los cojonudos y los estupendos y los inteligentes, ¿por qué lo tendrían que comprar ahora y no lo compraron entonces?
No lo sé, ahora ven que la situación está mal y no lo sé si hay alguien que sería capaz.
Que va.
Hombre,
y si no hay nadie capaz y el chino tampoco es capaz de vender...
Es, meterse en un lío.
Hombre,
seguirá
alguien,
meterse en un lío, el fútbol te expones mucho...
Alguien habría seguro. Ahora, claro, esto es un gran merdé. Pero claro, este chino, el español estaba muerto. El Español había 100 millones de euros.
No, el va rescatar, és així, el va rescatar amb els seus milions, això és així. Si no, vés a saber on estaria l'Espanyol.
Clar, jo entenc perfectament quan jo dic sempre, cada any t'emputes un membre, que arriba un moment que no pots viure. Mario Hermoso, el Panda, el Gerard Moreno, coño, ara, jo també entenc que dius, jo les he dado a usted un dinero, Mario Hermoso, 7, 3 i millor per mi, el Panda, 20, 10 per mi, si em sembla molt humà. Ara, vostè, si surt a jugar amb un cordill i una sabata trencada, cojo... Bueno, es que es lo que dice la segunda división. Yo podría ver, vamos a hacer un torneito de verano, los cuatro últimos de primera con los cuatro primeros de segunda. No sé qué guañaba.
Sí, y después en el caso del Español, por ejemplo, olvidándote del dueño, lo que sea, también hay un punto de no saber hacerlo en el sentido de, por ejemplo, una de las mejores canteras de España, por ejemplo. Y eso no se nota. Después, por ejemplo... Esa capacidad que podría tener el Español de ser un equipo donde los grandes equipos le pudieran ceder determinados futbolistas que estuvieran en construcción, por ejemplo. Es un lugar ideal. Y cabe, sin embargo, eso...
Somos Madrid, no se ha fet una mica.
Bueno, sí, pero eso...
Pero sempre, tu, Tomàs, sempre dius que, per exemple, per què no jugadors del Barça, també, de la base que poguessin anar...
Jo veig a l'Alenyà...
Clar,
l'Alenyà, que em sembla que també va començar l'Espanyol, aquest. No sé si m'equivoco, el Bartra segur.
Claro, este tío, ¿por qué se tiene que ir a
Betis? Al Betis
y no al Español?
Coño, es que no ho entenc. Llavors, el tema del Madrid, al Callejón, al Lucas Vázquez, i l'Ascensión han jugat aquí i s'han anat allà. Oiga, coño, posis... Jo recordo una vegada aquell famós Marcó que diu, he firmat un acuerdo con la Juventus. Coño, no va venir ni un!
Y además...
¡Ni un!
Claro, además esto de esta gestión que estamos hablando, yo desde luego no la contemplo desde un director deportivo a otro director deportivo. La contemplo desde un dueño a un presidente, o de un dueño a un dueño.
¿Qué tanto?
Eso es a lo que lo contemplo yo. ¿Me entiendes lo que quiero decirte? O sea, aquí no es que el Rufete se tuviera que poner de acuerdo con yo qué sé, con el director deportivo del Betis o del Sevilla. No, no, no. Aquí es un tema de dueños. Coño, tú ejerces, tienes una compañía, tienes una empresa y buscas eso.
Y la marca, Emilio, la marca Barcelona. Que yo claro. Soy un jugador del Barça B, o soy un jugador del Castilla, claro. o del Sevilla. Óigame, ¿usted quiere a jugar a Soria, con todo el cariño que le tengo a los sorianos, o a Barcelona? Bueno, me jodas. Es que es un malbaratar una marca, coño, que te tiene que llevar de la mano. Sí, sí, campeón, no, coño, campeón no. Será el Madrid o el Barça campeón, ya lo sabemos. Claro. Mire usted, el día que se vaya el Messi, espero que la Copa ya no les interese.
Pero el propio,
y lo dejen para todo el mundo.
Claro, el propio escaparate que representa, como dice Tomás, para un jugador de ese nivel o que se está creciendo, un escenario, un escaparate como el Barcelona, con decenas de periodistas encima, radios, televisiones, o sea que si tú la petas, se monta un pollo en España de narices.
Senyors, ho deixarem aquí de moment. Un plaer, com sempre, Emilio, Tomás.
Escolti, firmamos el empate.
¿Cómo va esto?
No, hombre, tenemos 10 minutos y hay que hablar de otras cositas. Del Girona, del básquet, del tenis.
Vale.
Emilio, es gente para una hora, no trabaja más.
Ya te digo.
Adiós, Mix.
Adiós.
La Liga en su recta final. Y en tiempo de juego lo vivimos contigo.
A punto de saltar los equipos.
Con toda la emoción.
Al palo derecho.
Desde las 7:30, Valencia-Valladolid.
Y aquí estamos nosotros.
Celta-Atlético de Madrid.
A esta cabina microfónica de la cadena COPE.
Síguelo en COPE más, COPE.es y la aplicación móvil.
Tanto.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
Terrado me
lo damos todo.
Piojos, no te preocupes, Filbit está aquí. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Vuit minuts i les 4, un apunt ara del Girona. Joaquín Bacigalupo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Joan.
Empate ayer a 0 en el campo del Sporting de Gijón, en el Molinón, y también con polémica arbitral.
Sí, empate polémico por una mano dentro del área que no se pitó en el minuto 35. Venía de un centro de Jordi Calavera, despejó Babin de cabeza y la pelota le da en el brazo a Javi Fuego. Se le da en el brazo claramente, no es una posición antinatural, pero tampoco está el brazo pegada al cuerpo, una mano que podría haber cambiado la trayectoria, ni siquiera se revisó en el VAR, a pesar de las quejas de todo el cuerpo técnico, por supuesto. Cuando terminó el partido, Francisco no pudo estar en rueda de prensa porque estaba totalmente afónico. En su lugar asistió Jaime Ramos, el segundo entrenador, que decía esto de la jugada polémica.
A mí me ha parecido una mano bastante clara. Yo entiendo que hemos visto esa clase de manos en otros partidos y se ha pitado penalti. No sé, en este caso el árbitro me figuro que a su criterio, pues no sé lo que habrá interpretado exactamente. Pero sí que es cierto que creo que esas mismas manos las hemos visto en otros partidos y se han pitado penalti perfectamente.
Así que, mano o no, oportunidad desperdiciada del Girona, ya que el Zaragoza cayó, con lo cual el conjunto de Montilivi se podría haber acercado aún más a unos puestos de ascenso directo que ahora le quedan ya a 5 unidades. Hay que decir que en el partido de ayer, Estuani llegó a 100 partidos con el Girona y que Maffeo, que era duda por unas molestias, jugó al finalmente de titular, pero acabó saliendo lesionado. Todo apunta a lesión muscular, aunque estamos esperando todavía el comunicado médico del Girona.
6 minuts i les 4, fins aquí al futbol. Ara, bàsquet, Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Joan Batllori? Bona tarda a tothom.
Més notícies importants, el Barça ha renovat Oriola.
Sí, està treballant, entenem, ràpid, això segur, i bé, el Futbol Club Barcelona, Oriola, que és el capità ara mateix del Barça, veurem com ho vol reformular el vestidor, si és que ho fa ser una Jessica Vicius, és el capità amb la sortida d'Ante Tomic. El que fa Oriola és ampliar fins al 2024. Bé, el que sabem és que és una política del club que no acaba ni comença amb Oriola, en tindrem més aquesta setmana, de renegociar contractes per la crisi econòmica del coronavirus, però també consolidar un bloc de jugadors. Per això, el projecte no a mig termini, sinó a curt, mig i llarg termini. Oriol ha renovat fins al 2024. Aquesta setmana, insisteixo, més renovacions i també alguna cara nova. La cara negativa al Barça és Corey Higgins, que ha estat operat d'una fascitis plantar. Estarà entre 10 i 12 setmanes de baixa. Això vol dir que es perd la pretemporada i veurem si arriba i si ho fan quines condicions al nou curs basquetbolístic. Oriol posa la veu en blaugrana avui.
Intentaré donar el màxim de mi mateix, amb esforç, sacrifici, treball, i espero que entre tots puguem assolir els nostres objectius i les nostres fites. Perquè ens espera una temporada apassionant, amb molts reptes. Estic segur que l'equip farà un pas endavant i que aconseguirem tot el que ens proposem.
I un dels noms de les últimes hores, que ahir, recordes, vam escoltar Sarunas Jasekevicius parlar d'ell, Pau Gasol, que no juga un partit oficial des que es va lesionar el març de 2019, que ahir va fer 40 anys. Doncs el que sabem, fa dos mesos, si preguntaves et deien, no, impossible. Ja sabem que no ho ha descartat en les entrevistes que ha fet Josep Maria Bartomeu, no ho va descartar el portaveu del club Josep Vives ahir en conversa al partit de Sant Juanma Castaño. No descartem el tema Pau Gasol, tot i que no és una petició de l'entrenador ni del vestidor.
Doncs a veure, això al Barça, a la penya, presentació de Pau Ribas.
Sí, que torna a casa 11 anys després. Deixa el Barça, torna a l'Olímpic de Badalona, té 33 anys, ha signat per 3 temporades. Ell recordava en la seva presentació d'avui que la seva mare, quan es va fer oficial el fitxatge, li va recordar que té el número de soci 900 i poc, i que en aquest temps que vam tenir tots per reflexionar, de ben segur, més o menys durant el confinament, és quan es va decidir a tornar a l'Olímpic de Badalona, tot i que tenia una temporada més de contracte amb la penya. Avui s'ha emocionat, però el que vol és jugar i ajudar. Pau Ribas.
És un moment especial. Fa molt de temps que esperava aquest moment, tornar aquí. Crec que era el millor moment, un bon moment per mi, un bon moment pel club. Vinc aquí a ajudar, a ser un mes. L'altre dia la meva mare m'ha dit que sóc el soci 910 d'aquest club. Quan tu vols estar a un lloc i és el que vols fer, no és cap esforç, és les ganes de venir i de fer-ho bé i que les pròximes temporades siguin bones temporades per nosaltres. Arribem al més lluny possible amb la nostra filosofia.
Un altre club que entenem està fent les coses molt bé, no ven la samarreta a qualsevol preu, Joventut de Badalona. De moment, tampoc hi ha patrocinador. I sobretot la política de recuperar jugadors, Ferran Bassas, de recuperar Pau Ribas, jugadors que s'han format al planter, deia avui Jordi Martí, el director esportiu del Joventut de Badalona, en la presentació, que competiran segur i que costarà treure'ls-hi la victòria.
Gràcies, Albert.
Que vagi molt bé.
Un apunt de tenis, que ahir us explicàvem que el torneig de tenis que s'havia de fer a Lleida aquest cap de setmana que ve pel rebrot es trasllada a Barcelona, a la Vall d'Hebron. Joaquín, serà con público, no?
Sí, sí, mismas fechas, 10, 11 y 12 de julio y con público. Era la intención hacerlo en Lleida con público, se mantiene en el traslado de Barcelona. Se va a hacer en la Vall d'Hebron. Esto es el vicepresidente segundo de la Federación Española de Tenis, Tomás Carbonell, en declaraciones a Sportscope.
Pues que sí que va a haber público. Se están vendiendo entradas, las autoridades sanitarias nos permiten tener público. Aparte, la Vall d'Hebron tiene una grada fija de Barcelona 92 que está perfecta y, por tanto, nos permite utilizar, salvando los espacios entre personas, etcétera. Por tanto, sí va a haber público, formato el mismo exactamente que en Lleida.
Lo dice Tomás Carbonell, con público, respetando las distancias de seguridad y aforo limitado. Es lo que van a poder hacer en la Liga Mapfre, que va a disfrutar, por ejemplo, de tenistas como Roberto Bautista, Pablo Carreño o incluso Albert Ramos.
Doncs ja ho sabeu. Gràcies, Joaquín. Entrem pràcticament ja en el darrer minut d'Esportscope. Gil, tu remates.
Recuerda, Ballori, la part contratante de la primera part és la primera part de la part contratante, per si no has entès lo de les factures. Mm. Recordem, Fernando Alonso tornarà 2021 a Renault. Demà serà oficial. Està el poble tuitero nerviós perquè han localitzat a Coutinho a Nàpols. Ah. Els que estan empipats són els clubs Barça B, Sabadell i Cornellà, perquè hauran de jugar els seus partits de playoff a les 8 de la tarda, a Màlaga. 30 graus de temperatura. David Navarro, el jugador de bàsquet, no continua a l'Obradoiro. Carlota Ziganda, la jugadora de golf, positiu per Covid-19 i, afortunadament, la lesió de Basley, que el porter del Sevilla, no és tan greu com semblava en un principi.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Que vagi bé, Oli.
Gràcies, igualment.
Actualitzem enquestes. Us convencen les explicacions del Barça sobre l'auditoria del cas de les xarxes? Sí, 8%, no 92%. L'Espanyol ha d'estar dirigit des de la Xina 20%, Barcelona 80%. Avui, tiempo de juego, cope.es, dispositius mòbils, cuideu-vos molt i guardeu les distàncies.